Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, que saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé. Avui, com gairebé sempre en aquest programa, molt ben acompanyats d'un amic, perquè més que un convidat, és un amic que ens porta com a mínim un parell de vegades l'any grans espectacles.
Sí, realment és una persona que de vegades ens fa aixecar del seient on estem situats quan anem a veure el seu espectacle, perquè ens dona algun que altre sotrac, de vegades ens emociona, de vegades les sensacions del món del circ. Tenim amb nosaltres el president de Circus Art Foundation, el senyor Genís Matavós. Genís, com estàs? Benvingut.
Bé. Entretingut.
Sí, perquè aquest 26 de febrer fins al 2 de març i en la gran carpa del Camp de Mar de la Devesa té lloc el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, ciutat de Girona, eh? O sigui que falten dies i això es posa ja molt emocionant. Com es presenta aquesta edició d'enguany?
Bé, es presenta bé, es presenta espectacular. Tindrem un cop més 24 atraccions que no hauran trepitjat ni una sola vegada la pista d'un circ europeu, o sigui que viurem 24 estrenes. Això què vol dir? Això vol dir que ara hi ha 24 grups d'acròbates escampats pel món, des de Xile fins a Xina, que des de fa més d'un any han focalitzat tota la seva energia a entrenar a diari, a millorar cada aspecte fins l'últim detall de la seva actuació, sigui música, vestuari, coreografia i tècnica, per la seva presentació absoluta a Europa. I això és emocionant, no? Per pensar doncs, que hi ha tantíssima expectació, no només d'espectadors, sinó també dels artistes que hi participen, doncs, en aquesta 14a edició ja de l'Elefant d'Or. I a nivell producció, doncs, el festival també físicament, més enllà diguem, de la publicitat exterior, ja s'ha començat a moure. Ahir varen recepcionar a la Fira de Girona, que és el vestíbul del festival un any més, doncs el material de la troupe xinesa de Jiangsu, que ha estat durant pràcticament 2 mesos, no? Doncs navegant pel mar amb un contenidor marítim. I ahir doncs, ja va arribar i ara estem a l'espera doncs, que ens arribin els contenidors marítims que portaran d'una banda les bàscules de la troupe Tengri de Mongòlia i el contenidor marítim que ens arriba des de Xile, que ens porta una de les atraccions, sens dubte, més espectaculars que tindrem aquesta edició, que són els 10 trapezistes volants de Fly Maluenda, amb una proposta molt original de presentar dos grups de trapezistes creuats. O sigui que els trapezis no estaran en paral·lel ni recte, sinó fent com una X.
A veure, ens ha parlat d'espectacles orientals, o el que d'Europa entenem com orientals, i doncs, sud-americans, en aquest cas. Quina diferència d'estil hi ha entre un espectacle, diríem, pensat inicialment, si més no, doncs, pel públic doncs, de països orientals i els pensats, en principi, també per públic doncs, llatí o d'arrel llatina, encara que normalment són països de moltes arrels.
Bé, quina diferència hi ha moltíssimes... Sí, n'hi ha moltes. La d'origen, que és la de la formació, no? Normalment, tot el que és Àsia, estem parlant d'escoles de circ. La majoria d'aquestes escoles de circ, n'hi ha algunes, com pot ser Mongòlia o Vietnam, que aquest any Vietnam ven força el festival, perquè és el seu 70è aniversari del circ a Vietnam, i arriba amb 3 atraccions. Doncs, Vietnam o Mongòlia és escoles de circ d'influència soviètica. En canvi, a la Xina la tradició acrobàtica té més de 4.000 anys d'història, i igualment és a base d'escoles. I, en canvi, tot el que seria Amèrica Llatina és més, com ha succeït tradicionalment a Europa, formació en el si de famílies, les nissagues, no?, les dinasties,
Sí.
que s'han dedicat a aquest espectacle. Això, diguem, com a origen. Com a artístic, és evident que són tradicions també artístiques diferents i, per tant, doncs, normalment hi ha atraccions que ens transporten, no?, com al seu país, i, per tant, això vol dir una música, un vestuari, doncs, vinculats a cadascun d'ells. I després hi ha, evidentment, una qüestió de ritme. O sigui, les músiques tant d'Amèrica Llatina, doncs, com la música xinesa de Mongòlia i Vietnam, doncs, són músiques ben diferents. Per tant, el propi ritme de l'atracció, doncs, també es diferencia. Això ens interessa molt, els que muntem en l'espectacle, en el sentit que a l'hora d'ordenar-lo, o sigui, una cosa en el que hi dediquem molt de temps és a compondre aquesta melodia que serà d'una banda l'espectacle blau i l'altra l'espectacle vermell, que com sabeu són les dues semifinals del festival, on es reparteixen cada un la mitja dotzena de les atraccions, i perquè l'espectacle en si, com a combinat o mosaic d'atraccions, tingui un ritme. I això ens ajuda molt, doncs, que siguin atraccions de cadència diferents.
Bé, pensem que a aquestes alçades ja la gent que ens escolta té clar que del que estem parlant no és parlar d'un circ amb el concepte tradicional d'aquell circ que va de ciutat en ciutat, que va movent doncs, un espectacle de poble en poble, no? Sinó que estem parlant d'un esdeveniment a nivell mundial, que estem parlant d'un autèntic fenomen, a més d'atraccions que són absolutament inèdites en el nostre continent, i d'un tipus d'espectacle de màxima, jo diria, d'extrema qualitat. Aleshores, la pregunta és, aquest tipus d'espectacle, tenint en compte doncs, aquesta sèrie de condicions que he mencionat abans, com es troben aquests artistes? Tenint en compte que són molts artistes, com ho fan, com ho preparen i com els sedueixen per poder venir fins al festival?
Bé, el més fàcil potser l'últim, perquè sonarà molt pretensiós, però és veritat que avui Elefant d'Or està entre a la família de 15 veritables festivals internacionals de circ que hi ha al món. A Europa només hi ha els de Monte Carlo, que és el primer que es va crear l'any 74, el de París, Massy, Budapest i Latina, a Itàlia. Llavors, avui Elefant d'Or és un referent mundial en circ, i realment no ens ha succeït mai que algú rebutgés la invitació al festival. Com ho seleccionem? Doncs de múltiples i variades maneres. La millor, perquè hi ha menys marge d'error, viatjant. Llavors, personalment m'encarrego del càsting del festival, i cada any, doncs, em toca viatjar almenys un parell de vegades a la Xina. Normalment Xina és octubre-novembre. Un parell de vegades mínim a Rússia, i a Rússia hi ha festivals el mes de juliol, que aquest any van ser al maig, el mes de setembre, i per exemple l'any vinent, bueno, aquest any que ve, al setembre, em tocarà visitar també Minsk, a Bielorússia, i després a Amèrica Llatina. Normalment viatjo al juny al Festival Pulso de Lima i al Festival Pista de Oro al setembre a Santiago de Chile. I a banda d'aquestes cites, diguem, una mica fixes, hi ha d'altres viatges de prospecció que no van pròpiament a festivals similars al nostre,
El
sinó
seu
que és per...
passaport deu portar una mica de suplement, no? Suposo, per
No,
posar tots
bueno,
els
el
segells.
renovo... Mai se m'ha exhaurit un passaport per caducitat. Sempre se'm
Imaginem.
caduquen perquè ja no hi ha
Per
més
falta de
pàgines.
pàgines, per falta de pàgines.
Però bé, i llavors, i a banda d'això, doncs visionar vídeos, està clar. I després, que com us deia al principi, hi ha força països, no?, doncs aquests de costum de tradició soviètica, sigui Mongòlia, Vietnam, Rússia també, que el circ és una qüestió d'estat. Per tant, el que fem és tenir per sort, tenim una relació privilegiada, doncs, amb aquests grans creadors d'atraccions de circ, i ens reserven per nosaltres, doncs, les estrenes a Europa.
Ha parlat de la tradició familiar, fins i tot, doncs que en certs països ja passa de pares a fills, d'avis a nets. Europa, en què es diferencia? O és més familiar a Europa que no pas doncs, a Orient perquè hi ha les escoles? Vull dir,
Europa, sí,
només...
Europa són més familiars que Orient, tot i que cada vegada, si a Europa hi conviuen avui tres tradicions per arribar al circ. Un seria la tradició familiar, o sigui, les ancestrals nissagues de circ, l'altra serien les escoles pròpiament, que n'hi ha de molts tipus i molts de nivells, i l'altra seria la gimnàstica esportiva, val? O sigui, hi ha molta gent que arriba al circ sense haver fet escola de circ, sinó des del món de l'atletisme, del gimnàs. I això hi ha disciplines, per exemple, jo sé, els saltadors de llit elàstic, no? Un saltador de llit elàstic és un bon candidat, per exemple, fins i tot de trapezista. Però el llit elàstic en si ja és una disciplina del circ. Hi ha disciplines de, per exemple, la gimnàstica esportiva, no? Doncs que també el pas es fa força ràpid. Llavors, aquestes són les tres grans vies normalment d'accés al circ a nivell europeu.
Si no estic equivocat, aquesta crec que és la 14a edició, veritat?
Sí, bé, és la 14a, que seria la 15a, però vàrem fer una edició especial l'any 21, durant la
Sí?
pandèmia, que no vàrem posar-hi número perquè sí que era una edició d'artistes ja vistos a Europa.
Val.
I llavors, com que nosaltres som molt rigorosos amb això, doncs la vàrem anomenar edició especial, festival de festivals, on vàrem reunir una mica, doncs cap altre festival es va poder fer, que a part de la Fandor, a Europa, i vàrem reunir doncs els guanyadors dels altres festivals, doncs per fer un homenatge, diguem, als nostres col·legues també, i que la gent no es quedés, vull dir, la Fandor sempre s'ha realitzat, passés el que passés, i per tant, any rere any, doncs que la gent no es quedés sense festival aquell any. Va ser diferent també perquè el vàrem fer al pavelló de Fontajau, no el vàrem fer al febrer i el vàrem fer al juny. Llavors, bueno, en total són 14 edicions, de les que 6 varen ser a la ciutat de Figueres, i la resta, doncs, han estat a Girona.
Jo li volia preguntar, d'aquestes edicions, la d'enguany, on hem de posar el focus? Què és la que la fa, o què és el que el fa diferent d'altres edicions? Ho dic pensant especialment en aquelles persones que diuen, home, jo m'ho he passat molt bé, però ja n'he vist, ja hi he anat 4 vegades. Per què han de venir enguany?
Bé, el primer és que el festival, fixi's que fixeu-vos, parlem de números mai vistos a Europa. Per tant, vol dir que ja poden haver vingut tots els cops que vulguin al festival a nits de circ o al circ de Nadal, que el que veuran aquest any no ho han vist mai, però del principi fins al final. L'altre és que el festival sempre presenta novetat, no només perquè siguin números mai vistos, sinó que sempre, al moment que cerquem les atraccions, busquem aquelles atraccions que diuen quelcom de més el que ja s'ha vist fins avui, no? El lema antic i vigent del circ, del més difícil encara, doncs continua. I per tant, si potser algun cop hem ensenyat, no sé, un número de cintes aèries, sens dubte, doncs probablement aquest any les cintes aèries doncs, ens vinguin acompanyades de suspensió capil·lar, més força dental, més una coreografia mai vista. I per tant, en aquesta recerca del més difícil i de captivar el públic sorprenent-los, doncs cada vegada els nostres espectacles, sens dubte, són més emocionants, també perquè el nostre públic és més exigent. La 14a edició, d'una altra banda, serà una gran festa perquè hi celebrem el nostre artista número 1.000. O sigui, hem arribat a superar doncs, els 1.000 artistes que farem en aquesta edició, i això vol dir doncs, que hi ha hagut doncs, una trajectòria important fins ara. I després, doncs, que a nivell són espectacles molt diversos, a nivell de disciplines, tenim pràcticament un reguitzell de totes les disciplines i subdisciplines del món del circ, combinacions mai vistes, us parlava del material de la trup de Jiangsu. Jiangsu combina per primera vegada els salts de bàscula amb el llit elàstic i la plataforma oscil·lant volant, que també inclou un llit elàstic. Això és quelcom únic a la història del circ. Segur que mai ningú ha vist 10 trapezistes volants alhora, però a més amb trapezis creuats, perquè mai s'ha presentat fins ara a Europa. I llavors, Bé, realment és una explosió de circ de qualitat, d'excel·lència i, sobretot, és la gran passarel·la de les primícies. Una mica, si en el món de la moda qui ha d'estar al dia doncs no pot faltar a Milà o a París, en el món del circ, si s'ha d'estar al dia, s'ha de venir a Girona. I, de fet, les ocupacions hoteleres freguen el 100% aquell cap de setmana a la ciutat, perquè més enllà de l'espectador comú de carrer, doncs ves una autèntica allau de cercadors de càsting, de directors artístics, de gent que ofereix contractacions a les actuacions del festival, des del Cirque du Soleil, que ve en ple amb tot el departament de càsting, fins a tots els grans llocs on contracten atraccions d'aquest tipus, ja siguin parcs temàtics, sopars espectacle, cabarets, music halls, els espectacles que es fan en creuers i els grans circs i festivals d'arreu del món. S'ha convertit Elefant d'Or amb una cita professional ineludible.
Recordo que en altres programes que hem tingut el goig doncs, de tenir el nostre convidat, Genís, doncs, és un fidel d'aquest programa que ja porta 20 anys en antena, que també, Déu-n'hi-do, doncs, ens explicava en certes ocasions que havien tingut problemes o dificultats, o això fins i tot polítiques, precisament perquè determinades atraccions venien fins i tot escortades per policies, diguem-ho planerament, del seu país d'origen. Aquesta relació, diríem, estatal, per dir-ho així, són els governs dels països de procedència o d'alguns països de procedència dels espectacles. Ha variat això? O encara hi ha alguns països doncs, que, com ens deia en Genís, és una qüestió d'estat?
Hi ha força països en què el circ és qüestió d'estat. Vull dir, parlem, no sé, el circ cubà, de Mongòlia, de Vietnam, el circ de Corea del Nord, el circ rus, de Kazakhstan. Una mica tots els tants són qüestions d'estat. Kazakhstan, Kirguistan, Tadjikistan, i tots són països on nosaltres i presentem o hem presentat atraccions. Aquest any tenim dos països nous que no havíem tingut fins ara, que són Malàisia i Tanzània. Mai havíem presentat artistes d'aquestes dues nacionalitats. I el món cada vegada ens porta, oi, a una geopolítica més complicada. I això, perquè no sigui un escull, fa que siguem més hàbils que mai. I l'avantatge és que, igual que les converses gironines tenen 20 anys, nosaltres gairebé també en fa 20 que en algun altre lloc organitzem festivals i, per tant, allò que diuen que l'experiència és un grau, doncs l'experiència és un grau i també ens hem tornat més hàbils a l'hora de gestionar doncs, quan un visat queda encallat o quan hi ha alguna problemàtica per al transport d'un material, perquè també va vinculat a tot el tema de duanes i és complex. I no vol dir que sempre ens en sortim, però en tota la història del festival només hi ha hagut 3 ensurts. I això a 24 atraccions any, bueno,
és un
ho considerem
rècord,
força
un
èxit.
Bé, vaig a preguntar-li per un dels espectacles que a mi em semblen més difícils, perquè veritablement arrencar emocions en els espectadors és tot un repte, no és cosa fàcil, i els pallassos d'entrada no ho tenen fàcil, perquè, escolti'm, el mes de febrer fa fred, sortim de casa, entrem en el circ, que s'està molt bé, de temperatura, estem ben acollits, però d'aquí a riure s'ha de fer molta feina. Parlem dels pallassos. Tindrem pallassos aquest any?
Tindrem pallassos i tindrem molt bons pallassos. D'una banda hi ha el pallasso Morocco, que tot i que és d'origen argentí ha fet carrera a Brasil i és el cap de cartell dels grans circs de Brasil. I de l'altra banda tindrem un quartet de pallassos musicals que es diuen Los Polémicos, que són pallassos molt joves i que han recuperat i renovat el gènere del pallasso musical que s'havia anat perdent en el món del circ. El pallasso probablement és el que ho tingui més difícil, no perquè no ens agradi riure, perquè ho necessitem probablement més que mai, sinó perquè hi ha més comunicació i el parlar d'atraccions mai vistos a Europa vol dir que són artistes de molt talent, però que mai han estat fins avui confrontant el seu art al públic europeu. I això sí que el riure és molt cultural. I per tant, del que potser riuen als Estats Units, d'on venen los polèmicos, no en riem a Europa. O del que potser en riuen a Brasil, doncs no són, la gent de Girona no els fa tanta gràcia. Llavors, amb ells fem un acompanyament important des de que reben la invitació. Heu de pensar que nosaltres ja estem seleccionant els pallassos avui de l'edició 28. Vol dir que el Festival 27, en bona part, ja té el càsting fet. I llavors, durant tot aquest temps, des de que reben la invitació fins que arriben, doncs hi ha infinitat doncs, de trucades, de videotrucades i de compartir experiència. Fins i tot els posem en contacte amb artistes que han vingut prèviament al festival. Per tant, hi ha tot un treball previ important perquè el seu aterratge aquí doncs, sigui un èxit.
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, totes aquestes gestions, centenars o milers de gestions, idiomàticament, com es resolen? Jo penso, si jo tingués que parlar amb un senyor del Kazakhstan i després l'endemà amb un de Vietnam i l'endemà passat amb un brasileny, certament no sé si me'n sortiria.
Una mica, tant, aquests últims anys l'anglès s'ha anat convertint una mica amb l'esperanto.
La llengua franca que deien els romans.
Sí, més o menys tothom ve per aquí, però bueno, jo crec que també tenim gent que ens ajuda a vegades doncs, a fer els enllaços, no? I ens fan d'intèrpret. La nostra cap de companyies, que és l'Anna Titova, doncs, és russa i per tant, doncs, ens ajuda moltíssim quan alguna cosa... Doncs, perquè bueno, amb l'anglès pots parlar de les generalitats, però a vegades parlar dels detalls també és important. Llavors, l'esperanto del segle XXI el resol tot sovint. I després, però bueno, si no, vull dir, parlant més o menys 4 o 5 idiomes, doncs sempre al final acabes trobant un idioma en comú, sobretot en la gent de circ, que és gent que està acostumada a voltar i, per tant, que és gent que en general parla força idiomes.
Estem ja fora de temps, Genís Matabós, per comprar l'entrada a la pàgina web del festival?
Per comprar l'entrada, el més important és no badar, perquè de les 30.000 entrades ja estem acostant-nos a les 17.000 entrades venudes i l'altre, el canal que tothom prefereix, evidentment, és l'online, que és festivaldelcirc.com. És una carpa gran, amb visibilitat total, es veu bé des de qualsevol punt, perquè no hi ha màstils a l'interior, tots són butaques individuals i numerades, per tant, qui compra abans pot triar més.
Doncs que prenguin nota els nostres oïdors i posem el punt i final. Genís Matabosc, president de Circus Arts Foundation i responsable del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or Ciutat de Girona. Moltes gràcies, molta sort, salut i fins aviat.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Fem una pausa i tornem ara mateix.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
No sé, Víctor, si tens en Paco Basso aquí al teu costat, a prop, lluny?
Bueno, sí, sempre procuro tenir-lo suficientment a prop i si convé una mica més lluny, eh?
Molt bé, doncs home, si està a prop no et faltarà de res, de ben segur. Paco, com estàs?
Però bé, per mi és un honor estar amb tu i amb en Lluís i poder compartir aquests minuts de gran ràdio a COPE Catalunya i Andorra. Què us sembla? Parlem avui aquesta notícia també curteta, i és que a Girona, Costa Brava, Pirineus, a través de Costa Brava, Pirineus, han anat a París i han fet prequisitors de turisme a París. O sigui, perquè entendre'ns, intenten que els parisiencs coneguin la Costa Brava, el Pirineu. I amb la intervenció d'en Joan Plana de Roses, en aquest de gener pres, destinació Costa Brava, Gerón, a París. O sigui que es va presentar d'alguna manera fer que els parisians, sobretot, que no en tenim gaires, tenim molta gent de la Catalunya Nord, en fi, de Marsella, Toulouse, tot això, però en canvi potser no tenim gent de París, tot i que tenim un AVE d'alta velocitat que va, hasta si vols, en 3 hores i mitja pots anar a Girona, París, que a més cau a Girona, capital, per tant ens deixa aquí a casa. Doncs gràcies al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, els parisians ja saben, o els que no ho sabien, ja saben que a Girona tenim una Costa Brava i un Pirineu.
I ben bonic, per cert, Víctor?
I a tocar
el Pirineu i la Costa Brava, i la Costa Brava i el Pirineu, és perfecte.
Doncs així, això ha estat una...
Almenys les seves platges, la de Canet Plaix, tot això de Coll Lliure i tot això, amb les de Cadaqués, Roses, o sigui que empalmem territori i platja.
Molt bé, doncs això és una molt bona notícia, no?
Ah, exacte, és
doncs amb aquesta alegria d'aquesta bona notícia que ens porta en Paco Basso, posem el punt final avui. Paco, gràcies, fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres, companys.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si Déu plau.
Us ha parlat Lluís Arter, aquest és un espai que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Fins la propera setmana, adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.